Ràdio Estel. Informatius.
Són les 8. Bona tarda. Us parla Pere Joantí, Balcells. El PSC no donarà suport al decret sobre el català que el govern ha aprovat avui en un Consell Executiu Extraordinari i que ja ha entrat en vigor. La portaveu socialista al Parlament, Alicia Romero, ha expressat que la norma no dona compliment a la sentència del TSJ i desafia els tribunals. A més, Romero lamenta que no recull tampoc en plenitud l'acord fruit del consens de socialistes, Esquerra, Junts per Catalunya i Comuns amb la proposició de llei sobre el català a l'escola. La diputada també critica que no menciona l'ús curricular del castellà, com sí que ho fa la llei impulsada pels grups de la cambra, ara paralitzada, a l'espera del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries demanat per Vox, Ciutadans i Partit Popular. I el conseller d'Economia, Jaume Giró, ha catalogat les dades conegudes avui sobre l'execució pressupostària de l'Estat a Catalunya el 2021 de sorprenents, tristes i decebedores. Giró ha assegurat que la situació és incomprensible per part d'un govern que diu ser el més descentralitzat d'Europa.
Realment són unes dades molt tristes, molt decebedores i sorprenents de que l'Estat l'any 21 hagi executat unes inversions a Catalunya només per valor del 35% del que havia pressupostat, quan la mitjana de l'Estat és el 67%.
El conseller també ha denunciat que les inversions al territori català només representen un 9% del total executat i ha recordat que Catalunya representa el 16% de la població estatal i el 19% del PIB. Davant de les xifres publicades avui pel Ministeri d'Hisenda, Giró ha afirmat que avui hi ha moltes més raons per voler que Catalunya sigui un nou estat independent. I a Catalunya, el coordinador general del Partit Popular, Elías Bendondo, ha assegurat aquest dilluns que el Partit Popular no abandonarà la seu del carrer Gènova de Madrid, tal com van dir que es faria des de l'anterior mandat amb el president Pablo Casado. Bendondo ha afirmat en roda de premsa que els edificis no tenen culpa de res i que la seu del carrer Gènova és propietat dels afiliats del partit i que, per tant, la intenció és seguir allà. Casado va anunciar la venda de la seu per trencar amb el fantasma de les hores pagades amb B. Ho va fer al febrer del 2021, després de les eleccions catalanes. Inspecció de Treball ha clausurat de manera cautelar un edifici de formació de la Guàrdia Urbana de Barcelona situat al carrer Tànger pel risc d'insalubritat de les seves instal·lacions. Així ho ha confirmat el sindicat Cipop-Fepol. Tant el sindicat com CECIF havien denunciat a la Inspecció del Treball les condicions dels locals que havien considerat insalubres. Després d'examinar les instal·lacions, l'organisme de la Generalitat ha decretat el seu tancament cautelar, que va tenir lloc la setmana passada per evitar riscos de la salut. Els sindicats havien denunciat manca de ventilació, riscos biològics i humitats, d'entre d'altres. I la històrica botiga de discos Music World tanca després de 30 anys. El carismàtic establiment de l'Eixample de Barcelona tancarà les seves portes el proper 8 de juny. El negoci baixarà les seves persianes perquè la propietat del local no el renova el contracte de lloguer, tot i que la botiga seguia funcionant bé. Music World havia arribat a comptar amb 5 establiments a la capital catalana. El local del carrer Rosselló va ser el primer que va obrir i amb el que tancarà una trajectòria dedicada a la música. Per vendre la major quantitat de possible de vinils, CDs, ofereixen aquests dies importants descomptes fins al mateix comiat el 8 de juny a la tarda. I ara els esports amb Carla Buigas.
En poc més d'una hora, a les 9 i 5 minuts, el Barça i el Reus s'enfronten en el segon partit de les semifinals pel títol de l'Hockey Lliga. El Barça buscarà empatar l'eliminatòria després que el Reus s'emportés el primer partit de l'eliminatòria al Palau Blaugrana. És una eliminatòria el millor de 5 partits i una derrota blaugrana deixaria contra les cordes l'equip que no es podria permetre fallar en un tercer partit. Estarem pendents de la prèvia d'aquesta trobada. I en futbol, el govern francès ha acusat el Liverpool de frau massiu de venda d'entrades falses durant la final de la Champions d'aquest passat dissabte, que va guanyar el Real Madrid. El ministre de l'Interior francès ha denunciat en roda de premsa un frau massiu industrial i organitzat d'entrades falses i ha posat el focus en aquest fet com la causa principal del retard del partit i els incidents amb la seguretat. Es va haver de posposar 30 minuts la trobada per problemes en els accessos de l'estadi Saint-Denis, sobretot pels aficionats anglesos del Liverpool que van provocar el caos a l'accés de l'estadi. També el govern del Regne Unit ha demanat explicacions pel tracte rebut pels aficionats anglesos. I en bàsquet, l'Unis Girona ha arribat a un acord amb Laura Cornelius per la propera temporada, una base neerlandesa que arriba a l'equip per omplir a la pista el lloc que ha deixat Laia Palau. El director esportiu del club, Pere Puig, ha admès que la retirada de Palau ha precipitat aquest acord amb la jugadora, que serà per aquesta propera temporada.
Gràcies, Carla. Tornem amb més informació d'aquí una hora també a les xarxes socials i web de Radio Estel. I ara ens deixem amb Camins i Rafa Sanahuja. Fins ara.
Ràdio Estel. El matí és...
opinió.
El matí és...
informació.
El matí és...
entreteniment.
I ho tens tot, cada dia de dilluns a divendres, de 8 a 3 quarts de 2 del migdia, al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga i Pol Marçà.
Posem el dia en solfa perquè no et perdis res.
Queda't amb nosaltres al matí a Ràdio Estel.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, Vic, 98.4. Camins.
Abans d'arrencar, vocació esportiva. Moltes felicitats i reconeixements i admiració per al Reial Madrid, aquell esperit inexplicable, aquell què sé jo, aquella força de la naturalesa que els porta a guanyar partits i eliminatòries impossibles, els ha conduït a guanyar així gairebé com qui no vol 14 Copes d'Europa, Champions. L'última, aquest dissabte contra el Liverpool, un equipàs que va semblar minvar davant el pes de l'escut blanc. Ole sus narices, per no dir una altra cosa, jo entre que el barret són la llet. Mentrestant, a Can Barça, ni un miserable fitxatge com a cortina de fum, com fa anys era habitual, per apaivagar l'impacte de la nova victòria blanca. Corren tiempos oscuros para la rebelión y winter is coming. Vinga, parlem de filosofia que malament no ens anirà. Doncs bona vesprada d'aquest dilluns 30 de maig del 2022.
Dia 1 després de...
una connexió amb Girona en què us varen presentar més sobre la fraternitat cristiana de persones amb discapacitat d'allà. Enric Pérez, que és el seu responsable de projectes, ens va atendre, ens va parlar de la seva experiència personal com a usuari de cadira de rodes i ens va avançar coses sobre el simposi que estan preparant sobre ètica i discapacitat. Guapa, l'entrevista de divendres. Dia 1 també després de passar revista amb els companys del Semanari Catalunya Cristiana, concretament amb el Bogart de la redacció, el meravellós Miquel l'Àngel Codina, els continguts de Cat Crist al Camins els divendres. Però ja és dilluns. Moltes gràcies per triar-nos, per fer-nos costat en aquest inici de setmana. Encetem aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Per cert, Paula, què tal el dissabte sardanístic? Bé, Paula diu que contenta, que genial, va triomfar el Carrión a Sabadell. Paula? Sí, Mercè també diu que sí, Mercè Mondelo, que la tenim per aquí. Diu que bé, tot correcte, més que correcte, Paula. Va, els continguts.
Avui, per començar els camins...
estem contents perquè avui ens visita el degà de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, Carles Llinàs, que ja és aquí a l'estudi, de seguida el saludo. Ens presentarà una sèrie de canvis gairebé històrics als itineraris dels seus estudis. A més, com som així, interrogarem una mica sobre el pensament humà que ens motiva el tema.
Continuarem amb...
una nova incursió en aquest estudi de la Carla Buigas que ens portarà nova edició de Filamprim, segona part, com si d'una sèrie de plataformes es tractés, del tema encetat la setmana passada, amb les curiositats de les bodes reials, ni més ni menys. Del punt i seguit al Camins, la Carla, una trajectòria clarament descendent.
I arribarem a les 9 de la mata.
Els amics de les Càritas Diocesanes de Catalunya, perquè avui tindrem l'espai on coneixem més sobre la seva tasca social tan important. El nostre espai, la veu de Càritas, ens portarà, per tant, fins al final del programa, ja ho sabeu, ben acompanyats per Ignasi Miranda. I recordeu que és un dels podcasts de la casa... que no te'ls acabes. Empatx de podcast.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
quina és la teva filosofia de vida? Com de seguida saludarem al degà de la Facultat de Filosofia. Ho capteu, no? De Filosofia de la Universitat Ramon Llull. I ens mola la filosofia, hem pensat en preguntar-vos... quina és la teva filosofia de vida? L'amor, l'amor, carpe diem, el pragmatisme, Netflix, similars... Vinga, va, volem saber.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Des d'ara mateix i fins les 9, la Macedònia Mecànica serà imparable. Sigueu benvinguts. Paula, te'n recordes, eh? Ara ve la cua de la sintonia. Vinga, a veure com sona. Ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja... Camins.
10 minuts clavats que passen de les 8 de la vesprada. Carles Llinàs, bona vesprada. Espera, que no t'escoltem, Carles. A veure, tenim crisi.
Sí?
Ara, ara. Crisi, bueno, crisi.
Ja em sentiu bé.
Crisi, que això no és ni crisi, això és, no és res. Ara t'escoltem perfectament. Carles, què t'ha portat a tu la filosofia portada al terreny de la vida?
Portada al terreny de la vida.
Sí, perquè intel·lectualment sí. Ja entenc que moltes coses, però portada al terreny de la vida?
Una certa capacitat de reflexió.
Home. Que no és...
Que no és poc.
No és poc, no és poc. Perquè...
Sobretot en aquest món tan apressat, que és el nostre.
I tant, i tant. Doncs mira, ja m'agrada aquesta resposta. El filòsof Carles Llinàs és degà de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull des de l'any 2019, és així?
Sí.
Carles és llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Això va ser el 1986. Jo tenia 7 anys, Carles, imagina't. Si tenies tu ja feina feta. És professor extraordinari de la Facultat de Filosofia de Catalunya des del 2009, catedral de la Universitat Ramon Llull des del 2010. A més, ha publicat un bon nombre d'articles tant a revistes científiques com a divulgatives i és autor de diversos llibres, sempre en la filosofia com a fil conductor, com a temàtica principal. Ara de seguida entrem en matèria sobre el que està passant a la Facultat de Filosofia de la Ramon Llull, però abans, és clar, hi ha coses molt interessants, si em permets, per als no iniciats, sobretot, per exemple, és que t'he investigat, jo sempre investigo una mica, i em vaig quedant amb les coses que allò em criden l'atenció, Carles. A la Universitat Autònoma de Barcelona vas defensar la teva tesi doctoral en filosofia i va ser sobre la teoria del coneixement i, atenció, l'angelologia de Ramon Llull. Tesi a l'abril del 96, va rebre, per cert, el premi... Ah, del 95, sí. Doncs això ho han de modificar a la pàgina web, de la Ramon Llull, perquè ho he tret allà. Vas rebre per aquesta tesi el premi Joaquim Carreras i Artau de l'Institut d'Estudis Catalans. Sí. Angelologia. Què és l'angelologia, Carles?
La doctrina dels àngels.
La doctrina dels àngels.
Sí. Sigui que pot ser en moltes versions, és clar. N'hi ha angelologia cristiana, però també n'hi ha islàmica o jueva.
Vale, doncs mira, home, jo m'imaginava una cosa així, però dic, vés a saber per on sortirà el tema, perquè mai se sap. Vinga, doncs ja ho tenim una mica més clar, la filosofia dels àngels. Entrem una mica en matèria, si et sembla, sobre el moment de la Ramon Llull, perquè fins ara la Facultat Eclesiàstica, i és el tema principal pel que t'hem convidat, la Facultat Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya oferia doble titulació, d'estudis eclesiàstics i civils. És així.
Efectivament.
Què vol dir aquesta doble itinerari? O sigui, què treien de diferent els que feien estudis eclesiàstics i civils, per exemple?
A veure, la facultat, com bé has dit, el seu nom propi és Facultat de Filosofia de Catalunya i és una facultat eclesiàstica que des del començament dona títols eclesiàstics, que són els seus títols propis. O sigui, vol dir, són títols reconeguts per la Santa Seu,
vale.
pel Vaticà, per Roma. En convertir-se en institució fundadora de la Universitat Ramon Llull, a partir de l'any 91, la facultat, a més d'aquests títols eclesiàstics, passa a donar títols civils oficials de l'Estat espanyol, diguem. Per tant, títol de, en aquell moment, llicenciat en filosofia i doctor en filosofia, actualment graduat, màster i doctorat.
Correcte. O sigui, fent la mateixa trajectòria...
Intentàvem que fos, sí, que el pla d'estudis fos el màxim de coincident, encara que mai ho ha pogut ser-ho al 100%.
Vale. Doncs això ja ho tenim. Ara, aquest itinerari, no sé si ara o el curs vinent, suposo que serà el curs vinent, no? Sí. Es bifurca. I seran estudis completament diferents, en principi. Què comporta això?
Diguem, el que eren dues dimensions d'una mateixa facultat es convertiran en dues facultats. Tan senzill com això.
Tan senzill
com això. Entre nosaltres,
vale.
és tan senzill com això. O sigui, el que són dues dimensions d'una única facultat es convertiran en dues facultats que estaran enquadrades en dues institucions universitàries diferents. La Facultat de Filosofia de Catalunya, eclesiàstica, es quedarà dins de l'Ateneu Sant Pacià i serà, per tant, la Facultat de Filosofia de l'Ateneu Sant Pacià, i l'altra, la dimensió civil, es quedarà dins de la Universitat Ramon Llull i, en particular, dins d'una de les institucions de la Universitat Ramon Llull, que és la Salle, seguirà sent també la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, però en aquest cas, evidentment, efectivament, i com deies, doncs, completament separades i, per tant, els itineraris passaran a ser independents.
Perquè això implica assignatures molt diferents en un itinerari o en un altre?
No, molt diferents no, però com que l'actual ordenació del món acadèmic permet molta variabilitat en el detall, doncs, esclar, pot haver-hi al final moltes diferències. El conjunt s'assemblarà, més o menys, com s'assemblen tots els plans d'estudis de filosofia, però, esclar, pot haver-hi considerables variacions, sí.
Per què s'ha decidit aquest canvi? Quins avantatges comporta als estudiants, per exemple?
Sí, a veure, aquí hi ha, és que com passen la major part de les operacions doncs, complicades, hi ha diversos factors. Han jugat diversos factors. Un era la dificultat objectiva de mantenir la dimensió civil, sobretot a partir del procés de Bolonya, diguem. I després, l'any 2015, es va crear l'Ateneu Sant Pacià i nosaltres vam ser enquadrats dins d'aquest Ateneu. Des d'aquell moment pots comprendre que la situació és molt insòlita perquè passem a tenir dos rectors, per exemple, simultàniament. Tenim un rector, que és el rector de l'Ateneu Sant Pacià, i simultàniament tenim un rector, que és el rector de l'Ateneu de la Universitat Ramon Llull, perdó.
Clar.
Per tant, és una situació...
I això com s'ha viscut? Perquè, clar, o sigui, si tens dos rectors, tens dos caps, dos visions diferents, dos premisses diferents...
Pot, diguem, en alguns moments s'ha viscut en general, jo crec que amb força calma,
sí,
i amb força pau, però, esclar, sí que en alguns moments ha creat dificultats, és obvi, i costa mantenir una estructura bicèfala d'aquest tipus.
Clar, jo crec que té una mica més de lògica el que ve ara, com a mínim, sí. Estructuralment, crec que té una mica més de lògica, perquè recordem que l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que tu feies referència, és l'embrió d'una nova universitat de l'Església Catòlica a l'Arxidiòcesi de Barcelona, que acull la Facultat de Teologia de Catalunya, la Facultat de Filosofia, en aquest cas us tenia vosaltres, la Facultat Antoni Gaudí d'Art i Estètica, i una quarta, que serà un nou projecte de Facultat de Litúrgia, ara encara Institut de Litúrgia. Es veu que per poder constituir-se en universitat cal que hi hagi quatre facultats com a mínim. Aquest projecte es completarà quan, o més o menys, o no saps?
No ho sé, perquè...
Però és així com ho he explicat jo, més o menys, no?
Sí. Diguem, aquesta és, evidentment, una possibilitat que en aquests moments està oberta. Una altra cosa és si es considera oportú les autoritats que els hi correspon de tirar endavant.
Les autoritats pertinentes, eh?
Les autoritats pertinentes, exacte.
Vale. Escolta, Carles, tens molta experiència. Com ha estat ser degà de la Facultat de Filosofia en aquests anys, recordem, des del 2019? Què treus d'aquesta experiència?
Home, pots comprendre que ha estat una experiència bastant complicada, diguem, perquè quan vaig arribar jo va ser...
Com la filosofia?
El març del 19, no, va ser... Ha estat per raons extrafilosòfiques, sí.
Ah, vale.
Per començar, diguem, començo sento el març del 19 i el març del 20 tenim la pandèmia.
Home,
llavors,
això sempre complica tot.
Dos terceres parts d'aquest mandat han estat sota la pandèmia. Uh-huh. I després, doncs, tot aquest procés de dissociació de les dues dimensions de la facultat, home, han tingut les seves complexitats.
Els seus intríngulis, eh? Ara tu dirigiràs la part civil. Com afrontes aquest nou projecte?
Molta il·lusió, molta il·lusió, sí, sí.
Molt bé.
És, una facultat de filosofia en aquests moments és tot un repte, que això sigui a La Salle, que és una institució amb una llarga tradició en estudis de tipus tecnològic, i que s'hagin atrevit a fer aquesta aposta, que a mi em sembla molt... molt
agosserada, audaç, sí.
Audaç d'unir justament tecnologia, management i filosofia, doncs em sembla que pot tenir...
Creus que casa bé tota aquesta part tecnològica amb la filosofia?
A veure, la filosofia...
Està tot arreu, eh? Està tot arreu. Sí, sí. Escolta, Carles, encara no es coneix qui serà el degà de la Facultat Eclesiàstica de Filosofia, que recordem estarà separada de la civil. El degà serà Carles Llinàs, que el tenim avui com a convidat. Tenim algun input? Saps si serà o no podem avançar aquí?
Jo puc avançar que està votada a la terna.
Ah,
es vota la facultat vota tres persones per ordre, una primera, una segona i una tercera,
sí.
I aquesta terna es passa el gran canceller, que és l'arcabisbe de Barcelona.
I aquesta terna ja la tenim feta, eh?
Aquesta terna està feta.
Però aquests noms no transcendeixen, fins que no,
no
hi ha el definitiu.
No poden
transcendir. Bueno, doncs res, ho respectem, no ens queda una altra. La filosofia, Carles, si et sembla, una vegada ja hem tractat aquest tema i sí, tenim clar què passarà, també les dificultats que ha comportat i el repte que suposa ara assumir aquesta nova facultat, la filosofia, si et sembla, fem un canvi de terç. S'ha protagonitzat un dels, que també m'interessa molt conèixer la teva opinió, ha protagonitzat, deia, la filosofia, un dels debats més polèmics al voltant de les assignatures que s'estudiaran als instituts a partir del curs que ve, quan comenci a implantar-se el nou currículum educatiu, eh? Aquestes bogeries de currículums canviants que tenim cada bueno, gairebé quasi, no cada curs, sinó menys, amb més assiduitat. L'aprovació definitiva del decret de currículum de l'educació secundària obligatòria ha suscitat moltes crítiques dels docents de la matèria i també d'un sector de la societat cap a aquesta nova regulació, el ressò del qual ha arribat al ple del Congrés. Això què vol dir? Que desapareix la filosofia de l'institut? Doncs sembla que no? No és així, no desapareix. La cosa és que la nova llei educativa, la LOMLOE, i el currículum que la desenvolupa modifica la presència de la matèria en una noble, direcció. D'una banda, atenció, per centrar-nos, la filosofia no està inclosa a la llista d'optatives que els instituts estan obligats a oferir, a quart d'ESO, i les comunitats autònomes decidiran si la inclouen o no com a optativa a quart de l'ESO. La majoria d'autonomies ja han anunciat que sí que ho faran, però hi ha algunes, com Galícia, Canàries, Navarra, La Rioja, que de moment encara no s'han pronunciat, si no estic equivocat. Com valores aquesta situació de la filosofia tan no sé com dir-te, tan líquida en aquest cas?
Sí, realment líquida em sembla que és una bona descripció, sí. És... el que passa és que és gairebé una tradició en el cas de la filosofia, diguem, sí. És... que tothom en parla bé en públic, però després les decisions sempre són en contra. I això em sembla que és bastant independent dels colors polítics, fins i tot. Mm. El mateix partit que quan està a l'oposició diu una cosa, quan està
el govern
en diu una altra. Eh? Llavors, sí, sembla com si creés una certa molèstia a la filosofia. En alguns moments un té aquesta impressió.
Sí. I per què penses que és així? Perquè a priori...
Seria molt fàcil dir allò que diu tanta gent, que molesta el pensament crític i tot això. Probablement no és exactament això. Probablement no és exactament això, perquè bueno, el que és el pensament crític i deixa de ser-ho és molt dubtós. Però sí que probablement és el predomini d'un cert tipus de mentalitat molt orientada al que és la utilitat immediata.
Vale.
Que tampoc ens hauria de portar allò de dir que la filosofia ha de ser útil per nassos d'una manera o d'una altra. És un altre cuento, simplement. Hi ha tantes coses en la vida que són inútils o que són útils perquè ho són d'una altra manera, no?
Sí.
Llavors, bueno, jo diria que al final és el predomini d'una certa mentalitat que segurament exclou determinades maneres de veure...
Perquè, clar, si em permets la reflexió, jo que no sóc cap entès de res, però tu deies, clar, seria molt fàcil caure'n a dir que el pensament crític molesta i, per tant, intenten doncs, que desaparegui aquesta base filosòfica i tal. Pues, justament, jo crec que ve a favor de tot, perquè el pensament crític sempre hi és, com a mínim que tingui una bona base, que construeixi les ments, perquè avui en dia l'escoltem de manera molt barruera moltes vegades. Si tens un argument bo i el pots desenvolupar, doncs molt millor, no? A mi m'agrada molt més, jo ho veig així, com a mínim. Carles, a més, la nova regulació introdueix a l'ESO una nova matèria obligatòria relacionada amb l'àrea de filosofia anomenada Educació en Valors Cívics i Ètics, que caldrà estudiar en algun dels quatre cursos de l'etapa. Quina és la teva opinió respecte a aquesta... No sé si estàs una mica informat o...
Estic poc informat, però aquest tipus d'assignatures que ja han existit, Educació per a la Ciutadania... I coses
sí, recorda una mica aquest estil, sí.
A mi em sonen a catequètica...
Pagana?
Laica, diguem-ho.
Laica,
així.
Pagana, sí.
sí, o pagana, perquè pot ser-ho ràpidament, eh? I llavors... Bé, en algun moment imagines que pot tenir algun tipus de sentit per formar... però llavors m'aniria més aviat el que deies tu abans. Escolta, a veure, no es tracta tant de donar valors com... Vols ensenyar alguna cosa important? Doncs ensenya a la gent què és la Constitució i, per exemple, o, uh-huh. o l'Estatut d'Autonomia, o el que sigui, i que realment la gent sàpiga de què està parlant en comptes de...
O a llegir la factura de la llum. Que
o
no
a llegir la factura de llum.
No ens aniria malament. Sí. És clar, ja per anar acabant aquesta conversa, jo com a estudiant de lletres pures, jo vaig fer llatí i grec, aquí on em veus, espíritu áspero, recordo del grec. Sincerament, sempre he estat molt partidari de la filosofia, tot i que abans, fora de micro, et deia que hi havia moments que dic, bueno, no, ja no estic entenent res del que estic llegint. Però com valores tu la presència d'aquesta ciència, d'aquesta branca de la filosofia en els temps que corren? Què ens aporta la filosofia en els temps actuals?
És que, a veure, jo diria, ras i curt,
sí.
Simplement forma part de la vida. Preguntar-se pels enigmes de la nostra existència i de la nostra vida. Des d'aquest punt de vista, fer una ullada al que han intentat pensar i escriure tota una sèrie de persones al llarg dels últims 2.500 anys, uh-huh. mai és una pèrdua de temps, perquè aquests enigmes segueixen existint i seguiran existint.
Bona resposta, Carles. I finalment, com s'entronca la filosofia dins de la fe, et volia demanar? Perquè, clar, la fe és tot, del tot irracional. És una experiència que no té un sentit de lògica. És més, si li fots la raó, normalment arribes a conclusions contràries a lo que és la fe. I la filosofia, doncs, tot el contrari, no? És molt, intenta ser molt lògica o que el pensament estigui molt ben estructurat en les seves passes. Com s'entronca la filosofia dins de la fe? Com ho explicaries tu, si és que té alguna explicació?
No, diguem, l'explicació podria ser molt llarga, però només cal que fixar-se en alguns fets molt simples.
Sí.
El llenguatge que adoptem els creients a partir d'un determinat moment, el llenguatge en què s'expressa la pròpia Església, és el llenguatge que es troba en el món en el qual neix la fe cristiana, i uh-huh. aquest món és un món de cultura grega.
I tant.
I llatina, i per consegüent el vocabulari serà tret d'unes llengües que tenen una literatura i que tenen un pensament. I per consegüent, quan els propis cristians estiguin intentant argumentar, formular...
El seu missatge
simplement estaran usant termes de la filosofia inevitablement.
Carles Ginàs és filòsof, degà de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull des del 2019. Properament serà el degà d'aquesta facultat nova que es crea en la part civil, també de filosofia, i ens ha presentat aquesta bifurcació que ara es produirà amb els dos itineraris dels seus estudis a la Facultat Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya, que a partir d'ara oferirà aquesta doble titulació d'estudis eclesiàstics i civils. Carles, mil gràcies, no tenim temps per més, tot i que ens podíem enganxar molt, a moltes qüestions, segurament,
sí.
però ha estat molt bé, perquè ens has aclarit el moment actual i ens has donat pinzellades i càpsules de filosofia que ens venen molt bé. Molts ànims amb els nous reptes i endavant amb la filosofia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, una mica de publicitat, fem caixa i filem prim.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Atenció, tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratori Osmaen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diürètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Rafa Sanahuja.
El way, camí, sí. Truth, veritat, sí. I life, vida.
Clar, aquest programa en anglès seria ways.
Camins.
Ràdio Estel.
Igual ho fem servir en alguna falca.
Era una bona idea pel programa i tant.
Expliquem històries.
Milan Prim.
Vinga, 10 segons i arribarem a 8:45 de la vesprada. Ja hem fet servir el tema del Waze en una falca i això ja ho tenim aconseguit. Era molt fàcil, realment. Gràcies al Pau Massip i a la Paula Moreno, que ens fan tots aquests separadors fantàstics, que, sens dubte, són candidats a rebre algun Ondas properament. Carla Buigas, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Benvinguda de nou al Camins. Ens congratula tenir la teva presència a l'estudi 1.
A mi també. Em fa molta il·lusió perquè...
A veure.
L'altre dia parlàvem de casaments amazing.
Correcte, correcte. Vam fer una repassada brutal. Ara, ja doblen les campanes, parlàvem justament de la Leti i del Feli.
I aleshores nosaltres estem fent una mica com un supercasament que està durant 2 dies. Perquè és el segon dia que parlem de casaments amazing.
Ai, quin entusiasme!
Aleshores, estem ja dins en aquest...
Sí, és un casament radiofònic que té aquest component gitano, que no són unes hores, sinó que són dies.
Exacte, inclús... estem entrant en el tema de ple.
Sí, volíem recuperar, perquè se'ns van quedar moltes pàgines de guió per matxacar, i li hem convidat a la Carla que estigui amb nosaltres avui també, perquè ens agrada que ens visiti, ens agrada els temes que ens porten, i volíem fer-lo, evidentment. Per tant, ja vam fer dilluns passat aquesta repassada al moment Felipe Letizia, que feia molts anys. Quants anys vas dir que
18.
Feia? 18 anys, 18 anys, sí, una barbaritat.
Sí, el 22 de maig del 2004.
Per tant, és un matrimoni que arriba ara a la seva majoria d'edat, ja pot votar, ja pot prendre alcohol, cosa que a lo millor els hi està bé. I avui volem agafar on ens varem quedar. Dos noms, Grace Kelly... Home, Grace Kelly. I Rainiero de Mónaco. Un casament que va durar 3 dies. I va ser 3 dies, mira. Nosaltres
el nostre... Estem... Mira, no va dir això. Nosaltres estem allà. Durant 2 dies.
Estem allà. I va ser seguit per, atenció, 30 milions de telespectadors.
Sí, va ser el 18 d'abril del 1956.
Sí.
I crec que és un dels casaments més mediàtics que... si més no, un dels primers. I això també va portar un caos absolut perquè... no se sabia com gestionar la situació.
La novetat sempre crida molt l'atenció i era prou novedós, sí.
Doncs sí, clar, i en 3 dies, evidentment, el casament va anar per parts. Primer es va fer una cerimònia tota l'hora, no?
Ho van estructurar una mica.
Primer van fer una cerimònia civil molt petita,
sí,
en la que van assistir 80
persones. Això és petit, eh? Això és petit. 80 persones és petit.
Comparat amb els 30 milions de telespectadors...
Si mires així, evidentment, no és ningú, no és res.
Doncs sí, però després, en el còctel,
sí,
hi van assistir 3.000 persones. Home. Aleshores, sí, la cerimònia civil va ser petita.
Molt petita, i el còctel molt gran, perquè 3.000 persones, escolta, no sé on ho farien, a un camp de futbol o no sabem?
En un superpalau, aquesta gent viu en superpalaus.
Tens raó, claro, jo penso...
Jo ja tinc la mentalitat de princesa, aleshores
ja
no puc arribar a entendre aquestes dimensions.
Et sembla tot molt lògic.
De palau.
Jo no, jo sóc una mica... Gripau, jo sóc gripau.
La gent mundana no és tan fàcil.
Però
clar, a tot això, ella encara havia de rebre la benedicció religiosa per poder ser princesa.
Oh? O sigui, a veure, es va casar i encara tenia que rebre aquest salvoconducto per ser princesa.
Exacte.
Val, i va arribar-ho, que sí, home, evidentment.
Per poder ser algú de la reialesa. Aleshores, va ser el dia següent, quan va tenir lloc aquesta cerimònia religiosa,
clar.
I aleshores ella va passar a ser la princesa Grace de Mónaco.
Que hagués estat més lògic, no sé si estaràs d'acord. Bueno, clar, però si li donen el títol de princesa i després a darrera hora surt algú i diu, no, jo estic en contra d'este matrimoni, saps allò de que hable ahora, calle para siempre, i no es consumeix, es queda amb una princesa que no està casada amb el reiniero. Bueno, ja.
Això ara hagués sigut... Jo crec que això no es contemplava gens ni mica.
Clar, estava tot molt apamat.
Clar, aleshores, tot aquest esdeveniment, que va ser molt mediàtic, va fer que la princesa, la ja princesa,
sí,
no pogués amagar l'estrès que va patir.
Home.
Aleshores, quan va arribar a Mónaco, 20.000 persones l'estaven esperant. I entre aquestes 20.000 persones hi havia 1.500 paparazzis. Imagina't el dia del teu casament arribar a Mónaco com a princesa.
Si a mi ja que em facin una foto amb el mòbil ja m'estressa, imagina't amb 1.500 càmeres allà apuntant-te.
Jo he de dir que entenc que no pogués amagar l'estrès.
Sí.
A mi també. Jo monto un sopar i ja m'estresso molt.
Clar.
Doncs imagina't amb un casament.
Una boda, 3.000 persones, 1.500 paparazzis.
I aleshores tot va ser perquè la cadena MGM va ser la que va comprar els drets per retransmetre la cerimònia.
Sí.
I
I, de fet, tot, no només la cerimònia, el còctel que hem dit amb 3.000 persones...
Tot, el prepartido i el postpartido.
Després
tot.
La cerimònia religiosa, sí. L'arribada dels prínceps a Mònaco, sí. I aleshores, una dada molt curiosa, vale. Que es veu que es va haver de repartir la policia per totes les càmeres i tots els espais on havia d'assistir, no només la parella, sinó... tot el despliegue que es va fer per retransmetre clar. Tot el casament.
El tema de la seguretat que ja comentàvem amb Letizia i Felipe.
Ja comentàvem que Letizia i Felipe van gastar 7 milions d'euros.
No em sembla massa, per garantir la seguretat. Ja ho vaig dir la setmana passada, per garantir la seguretat. Molt bé. Ah, i ara canviem de boda, perquè... Ui, aquesta soc... Estic clar. Boig amb aquesta boda.
Ara anem a... Tampoc variarem gaire, perquè tot ve d'aquestes sensacions d'agòbio i estrès.
Sí, sí, aquesta és màgica.
Són les mateixes que van tenir la Lolita, la filla de Lola Flores.
Lolita.
I Furiase. Jo he de dir que jo estaria igual.
Jo no sé com estaria, però que sóc molt, molt fan de Lola Flores. No canta, no baila, no puedes dejar de mirarla. I molt, molt fan d'aquest moment en què ella està sobrepassada per la gent que vol fer una ullada al que està passant.
Clar, és que fiquem un context.
Sí.
A l'església hi van assistir més de 5.000 persones que no estaven convocades.
Molt, és moltíssim.
És moltíssima gent.
És com si de sobte ara vinguessin 5.000 persones aquí a fer una entrevista que no estan convocades.
A veure'ns a tu i a mi.
Imagina't, jo crec que Esther també diria...
M'està semblant nostra... una mica disbaratat la i nostra... agosarat fins i tot comparar-nos amb...
Bueno... No estem tan lluny, no estem tan lluny, tenim aquest arte, no, la gent tampoc pot deixar de mirar-nos.
Ja ho sé que tu creus que no, però una mica sí. Aleshores, de fet, d'aquesta boda, que també es va ser televisada,
sí.
Hi ha imatges dels nòvios a punt de patir atacs nerviosos. I aleshores aquí va ser quan va haver-hi aquest moment de, por favor, marxar-os o no sé casa.
Els atacs nerviosos en els matrimonis solen passar als 8 anys, 9 anys. El dia de la boda normalment la cosa està controlada. Però en aquest cas es van avançar molt al moment lògic, diguem-ne, temporal. Bueno, molt fan de Lola Flores.
Però jo ho entenc.
Aquest moment i... Esperado que he perdido un pendiente. Aquest també m'agrada molt, no té res a veure, però grans moments de Lola Flores. Flores, 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 com diu el Llàcer. I ja per finiquitar,
doncs,
una altra boda.
Sí, finiquitem, doncs acabem amb un casament completament diferent.
Molt,
que
molt.
És la que van tenir
també
John Lennon.
Artistes, també són artistes, però d'un altre estil.
Exacte. De fet, totes les bodes que tenim constància, que són tan mediàtiques, són d'artistes i de gent molt artista i de gent molt... Molt.
Sí, sí, molt creativa, molt creativa.
Molt guai. Aleshores, clar, va ser una boda, un casament realment molt diferent. Va ser una cerimònia que no va durar gaire més de 10 minuts.
Recordem que estem parlant de la boda de John Lennon amb Yoko Ono.
Sí.
La culpable de la desfeta dels Beatles, segons
això
alguns...
Això et dona per una altra secció. Sí. Un dia ja en parlarem amb detall. Però vale. Això va ser a Gibraltar el 20 de març del 1969.
A Gibraltar? Mira, no tenia jo aquesta...
I la cerimònia va durar 10 minuts,
sí.
Van estar uns 70 minuts a Gibraltar i després van agafar un avió i se'n van anar a París. I aleshores, dies més tard, es van quedar una setmana tancats en un hotel com a protesta per la guerra. Un casament molt diferent, aquests tan mediàtics que hem vist i que han assistit tanta gent... i que van ser tan llargs, que duraven 3 dies, però t'he de dir que també va ser molt mediàtic i també la premsa va tenir un paper molt important, perquè la premsa podia entrar en aquesta habitació d'hotel, que és on ells estan fent el viatge de noces, es van tancar amb protesta per la guerra, i aleshores, doncs...
Això també passa molt, que les parelles al viatge de noces es tanquen, segurament no per protestar contra la guerra, sinó per altres qüestions.
Però no crec que deixis entrar totes les càmeres.
Bueno, n'hi ha gent per tot, n'hi ha gent que li agrada que el mirin.
I et posis a explicar...
Sí, exactament.
Però ells ho van fer així, uns casaments molt diferents, hem donat diverses opcions, trieu la que més us agradi.
Tu amb quina et quedes?
Jo, mira, per quedar-me amb alguna,
sí.
Sincerament, amb tanta gent potser no, però jo amb la de 3 dies de la Grace Kelly... home.
Jo em quedo amb les flores, foten a tot el món la bronca allà enmig. I jo m'hagués agradat...
Un mix.
M'hagués agradat fer-lo a mi mateix en el meu...
Però que durés 3 dies.
En el meu dia. Carla Buigas, moltes gràcies.
A tu, Rafa.
Vinga, et deixem respirar, prepares el butlletí de les 9 amb el carinyo habitual i t'escoltem. Vinga, nosaltres fem una petita pausa. Ignasi Miranda ja corre per aquí.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. Camins.
M'estic rient perquè Maria José, que està fent un vídeo, ara m'ha fotut una Coca-Cola freda aquí a la nuca. I bé, jo com sóc d'explicar-ho tot, Maria José, ja ho saps, ara escoltareu com s'obre la porta el aquell. Adelante, Maria José. Correcte.
La bona vesprada a Ràdio Estel. La veu de Càritas.
És el moment, és el temps, és l'espai en què ens posem en marxa i posem el focus a la tasca social tan i tan important, social, solidària i d'ajuda arreu de Catalunya, acció que porten endavant, de manera, com sempre us comento, meravellosa, els amics de les Càritas Diocesanes de Catalunya. Els hi donarem veu durant els propers minuts. Salutacions pels qui ens escolteu en el directe, també pels que ens busqueu en format podcast. I una salutació per ell, ànima mater de la veu de Càritas. Ignasi Miranda, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Vinga, anem amb les notícies ràpidament. Mirem per començar cap a les altes esferes, perquè el Parlament de Catalunya inicia la tramitació de la llei del tercer sector social de Catalunya després que el dimarts 24 de maig es registrés a la Cambra Catalana una proposició de llei que reconeix el paper i l'aportació de les entitats socials a la societat i les persones, Ignasi.
Efectivament, Rafa, un projecte que està en marxa des de fa setmanes. El tercer sector social considera imprescindible establir un marc legal específic per al tercer sector social català, com tenen altres territoris de l'Estat. Es tracta de reconèixer la identitat pròpia de les entitats socials catalanes, garantir la participació del tercer sector social en el disseny, l'execució i el seguiment de les polítiques públiques, recollir mesures de foment i finançament del tercer sector social que li aportin estabilitat i sostenibilitat i, finalment, millorar els instruments de col·laboració pública i social.
La taula i la Confederació defensen que la llei és l'instrument adequat per reconèixer la importància dels projectes i activitats cíviques, comunitàries i de transformació i inclusió social que desenvolupa el tercer sector social i l'impacte que tenen en les persones en termes de drets i oportunitats.
La proposició de llei registrada consta de 4 capítols amb un total de 19 articles, una disposició addicional i una disposició derogatòria i 6 disposicions finals. Més enllà de les qüestions legals, l'article 2 inclou com a entitats singulars explícites Càritas, Creu Roja i l'ONCE. A partir d'ara, la Confederació i la Taula es posen a disposició de tots els grups parlamentaris per treballar el contingut de la norma i enriquir-la tant com es pugui durant la tramitació parlamentària. Un cop aprovada la llei, tots confien que el govern articularà els mecanismes per desplegar-la i fer-la efectiva tan aviat com sigui possible.
Doncs esperem que sigui així. Vinga, fem ara mateix un canvi de tema, perquè dimecres passat es va inaugurar a Badalona les noves instal·lacions del centre diürn Folre, dedicat a l'atenció de persones en situació de sense sostre.
Durant l'acte institucional es va poder visitar el centre de la mà de les persones en situació de sense llar que reben suport al centre i que van poder explicar des de la pròpia experiència com funciona i quin servei s'hi dona.
A Folre hi treballa un equip de 4 professionals format per educadores, treballadores i integradores socials i 13 persones voluntàries.
Efectivament, l'equip treballa per recuperar les potencialitats i les habilitats de les persones ateses i per motivar la seva participació activa en el funcionament dels serveis del centre. Tot això es fa coordinadament amb els serveis socials de l'Ajuntament de Badalona i altres entitats. El nou local ha estat adquirit per la Fundació Llegat Roca i Pi
que l'ha reformat per adaptar-se a les necessitats d'atenció de les persones en situació de sense sostre. En la nova etapa s'espera poder continuar donant una atenció de qualitat amb espais més òptims i contribuir a la reducció del sensellarisme a la ciutat de Badalona.
I mirem ara cap a un drama que continua. Des que el 24 de febrer Rússia va envair Ucraïna i va començar la guerra, més de 5 milions d'ucraïnesos han vist obligats a fugir del seu país, deixant les seves cases, família i amics enrere. Entre molts, 6 famílies han arribat a la Vall d'Aran, acollides per familiars i amics.
Aquest és un dels focus d'acollida de refugiats i immigrants ucraïnesos a Catalunya. Un dels objectius de Càritas és promoure la solidaritat entre les persones amb aquesta intenció dins del projecte de reforç educatiu que es desenvolupa en el centre de Viella, la capital de la Vall d'Aran, es va realitzar un taller sobre solidaritat enfocada al poble ucraïnès. Els 11 nens i nenes que participen en aquest programa van pintar a mà petits fanalets amb la bandera d'Ucraïna. Es va promoure una trobada entre els nens i nenes i els refugiats ucraïnesos que assisteixen a les classes de castellà que ofereix Càritas Vall d'Aran. Els infants els van expressar el desig que la guerra s'acabi i puguin tornar al seu país al costat dels seus familiars i amics.
I per acabar, una notícia musical que ens agrada molt, perquè amb l'objectiu d'oferir un espai al personal d'inserció contractat per Ecosol, més enllà de l'àmbit laboral, l'empresa d'inserció laboral de Càritas Girona va agregar al projecte El somni d'una cançó.
Aquesta iniciativa compta amb la implicació d'un equip molt divers de 13 persones que ha participat en tot el procés de creació de la cançó titulada M'agrada la vida, tal com és ella, que compta també amb un videoclip acabat d'estrenar a YouTube. Tot i que l'equip ha rebut l'assessorament i l'acompanyament del guitarrista i productor musical Alfredo Moreno, la lletra ha estat elaborada pels participants en el projecte.
Aquesta iniciativa neix a l'octubre del 2021 com un nou projecte d'Ecosol, després de detectar la necessitat de realitzar activitats una mica més enllà de la feina i de la rutina del dia a dia d'aquesta empresa d'inserció.
Així és, des de l'octubre passat, en un context de postpandèmia, amb la voluntat de recuperar la socialització, es va posar en marxa El somni d'una cançó. Proposta per interrelacionar-se fora de l'entorn laboral i que de retruc potenciï la creativitat i enforteixi el treball en equip i la cohesió de grup, a més de donar visibilitat a la diversitat, que és característica de l'empresa d'inserció laboral de Càritas Girona. M'agrada la vida tal com és ella, títol que es pot veure, amb la seva cançó, evidentment, a YouTube de Càritas de Girona i també a les xarxes socials de l'entitat i d'Ecosol.
Doncs fins aquí les notícies, anem cap a l'entrevista. Volem presentar el projecte Oikos, que la Fundació desenvolupa juntament amb Càritas Diocesana de Barcelona per oferir pisos temporals de lloguer social assequible per a persones en situació de vulnerabilitat. Ignasi, quina és la història d'aquesta col·laboració tan solidària?
Una història preciosa. Aquesta fundació, que es diu Foment de l'Habitatge Social, va ser promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona l'any 1990, ara fa més de 30 anys, i té com a missió lluitar contra l'exclusió residencial. Però va ser ara fa 10 anys, el 2012, quan va assumir amb Càritas el projecte Oikos per donar resposta a les famílies que perdien els seus habitatges per la crisi econòmica. Aquest projecte va suposar que la Fundació augmentés el parc d'habitatges destinats a famílies i persones que havien perdut la seva llar i també va suposar reforçar l'acompanyament social i educatiu per a aquestes famílies. El projecte Oikos està format actualment per uns 400 habitatges a l'Arxidiòcesi de Barcelona destinats a famílies i persones soles que han perdut casa seva o viuen en situació d'habitatge insegur o inadequat. En el projecte s'ofereix un procés d'acompanyament socioeducatiu adaptat a les necessitats familiars o personals.
La Fundació vetlla, a més, perquè tots els habitatges estiguin en condicions adequats i compleixin en tot moment la normativa vigent. També s'encarrega de les reparacions necessàries i el manteniment abans de l'estada de les famílies. I també després, tot i que són elles mateixes les responsables de la conservació d'aquestes llars.
Així és, tot i que el recurs és temporal, amb una estada mitjana en els habitatges de 3 a 5 anys, es fa un acompanyament flexible, adaptat als ritmes i a la situació familiar de cada cas. La sortida de l'habitatge es fa quan la família ha recuperat la seva autonomia i pot accedir a un pis públic o de mercat.
Doncs en parlem ara mateix, ja la podem saludar, Olga Gómez, responsable d'Acció Social de la Fundació Habitatge Social. Olga, bona vesprada.
Hola, bona tarda. Olga González.
Ah, Olga González.
Olga González, disculpa, culpa meva, que he apuntat malament el nom. Ai, com estàs?
Bueno, són cognoms allò clàssics.
Sí.
Molt bé, doncs escolta, Olga González, què és el projecte Oikos en les teves pròpies paraules?
Bueno, ho heu explicat molt bé, mira, l'OICOS és un projecte que neix de la mà de Càritas, juntament amb la Fundació, amb la voluntat de proporcionar una llar digna a famílies en situació d'exclusió residencial. Acompanyar-les, per tant, de promoure una total autonomia i que d'aquesta manera puguin ser protagonistes del seu projecte de vida, no? Aquest acompanyament es realitza des de l'àrea social, des de l'equip social, i mitjançant un pla de treball específic que realitzem per cada família, treballem conjuntament amb la família per promoure els canvis necessaris que l'ajudin a sortir del projecte de l'OICOS amb una autonomia que els permeti mantenir un habitatge en condicions normalitzades.
Clar.
Uh-huh. Olga, quines són les dificultats que tenen les famílies que ateneu per accedir a un habitatge de mercat? Potser són barreres relacionades sobretot amb la manca de feina o amb sous insuficients, situació legal, per exemple, també?
Mira, sí que és veritat que el denominador comú de les famílies que tenim a l'OICOS és l'existència d'una exclusió residencial, d'una manca d'habitatge digna i segura, però quan una família arriba a un projecte com l'OICOS, no només trobem que hi ha una que és una família que li falta un sostre, no? Que no té un sostre on viure. Hi ha d'altres dimensions que la família requereix de suport. Òbviament trobem dificultats econòmiques, habitualment per manca de feina, per manca de recursos. En alguns casos són situacions de persones que provenen del carrer o aterrats de programes de refugiats. Però diria també que un punt en comú és que són famílies sense xarxa, que han tingut greus problemes per trobar qui els pugui sostenir, qui els pugui recollir davant de situacions tan difícils com no saber on poder passar la nit, no?
Sí. Uh-huh.
Tenim un volum important de famílies en situació no regular al país, el qual els impossibilita accedir a una feina amb un contracte ordinari o a un contracte de lloguer. I acaben malvivint una mica on poden.
Uh-huh.
I després tenim un volum important, que aproximadament és el 35% de les famílies que tenem, famílies monomarentals, o sigui, dones soles que tenen a càrrec menors, i que això complica exponencialment la situació d'exclusió i la sortida al mercat, al lliure mercat, no?, de mm-hmm. l'habitatge. L'OICOS és una amalgama de situacions familiars complexes, i que no tenim una solució estàndard per totes elles. De fet, és el que deia abans, no hem de fer un pla de treball, un camí específic dissenyat per cadascuna de les famílies.
Clar, doncs aquesta és una de les particularitats que, sens dubte, són importants, no? Perquè no teniu davant casos, sinó persones, i cadascú ve amb la seva motxilla, la seva càrrega i la seva casuística. Olga, des de Càritas i la Fundació Habitatge Social sempre dieu que un habitatge són més que quatre parets, cosa que podem doncs, tots estar d'acord, evidentment. Què significa comptar amb la seguretat de viure en un habitatge de la Fundació? Què significa per a aquestes famílies?
Mira, nosaltres sempre diem que l'OICOS és un binomi de llar i família. Nosaltres no som una immobiliària social, no oferim totxana a baix cost. Oferim a acompanyar les famílies per promoure un canvi en la seva vida, una alternativa de futur, una millora en la seva situació actual. Poder oferir a la família un lloc on viure sense el mal de cap de que potser demà em fan fora. Què passarà si aquest mes no puc pagar el lloguer? Què passa si estic compartint pis i els de l'habitació, la família de l'habitació al costat, doncs em tenen amenaçat? El poder tenir un lloc, un espai segur, on tirar endavant la canalla, no? Els menors que tinc a càrrec. Fa que l'habitatge sigui el primer esgraó, la base, per treballar amb la família tots aquests aspectes que requereixen perquè el dia de demà puguin ser autònomes i requereixin el mínim possible del suport social, no? Tant del nostre, de la Fundació, de Càritas, de Serveis Socials, és promoure aquesta autonomia. Quan diem que és més enllà de que l'OICOS és més que quatre parets, és que oferim un suport integral a la família i l'acompanyament és des de una visió molt sistèmica de la família per aconseguir les fites que ells tenen com a individus, membres de la família per gestionar el seu propi pla de futur. No?
Bé, doncs encara seguim breument amb Olga González, responsable d'Acció Social de la Fundació Habitatge Social, que col·labora des de fa 10 anys amb Càritas per oferir llars a moltes persones necessitades. Les històries són conegudes, sobretot en algun cas, sempre amb permís de les persones beneficiades. Teniu algun cas d'èxit que vulguis compartir, Olga?
Mira, et diria que qualsevol de les famílies que ens truca i ens diu mira, he aconseguit accedir a un lloguer de mercat o fins i tot a un habitatge de protecció oficial i que no requereix del nostre suport perquè pot mantenir l'habitatge i pot mantenir la seva família, és un èxit, òbviament. Clar. Perquè per arribar a aquest punt, l'equip de la Fundació ha fet molta feina, i la pròpia família també. Uh-huh. Tot i així, hi ha petits èxits, que sobretot l'equip social celebrem amb grans festes, que potser no surten als diaris, no? Però que un contracte laboral d'un dels membres de la família, un permís de residència, un permís de treball, o fins i tot una millora evident en l'estat de salut d'un dels membres de la família. Per aconseguir això, l'equip ha hagut de dedicar moltes hores per promoure aquests petits canvis que celebrem amb molt, molt d'èxit.
Doncs ens agrada però molt.
Sí que és veritat que jo ara recordo, no?, una mare que em vam estar acompanyant a la Fundació molts anys, el dia que va arribar a la Fundació amb les claus del nostre habitatge, dient que havia accedit a un pis de protecció oficial i que ens entregava les claus i que ja havia acabat el projecte amb nosaltres, no?, que aquesta porta la tancava i que obria una altra porta. Aquesta mirada de gratitud cap a l'equip, cap al projecte, això doncs queda guardat, no?, perquè és l'essència del projecte, no? és el que ens fa continuar.
Olga, tu expliques, diu, segurament no surt als diaris. És veritat, hi ha una tendència molt clara, evidentment, a que els diaris plenen les planes amb els casos, diguem-ne, contraris, amb la gent, els desnonaments, els problemes derivats, etc. Però ens ha agradat molt aquesta darrera resposta quan has dit que celebreu, no? Teniu aquestes petites festes quan sota la base de tenir una llar estable, doncs es produeixen aquests èxits a la família, no? Un contracte, una millora de salut, és fantàstic. Doncs Olga González és la responsable d'Acció Social de la Fundació Habitatge Social i avui ens ha presentat aquí a la veu de Càritas aquest projecte Oikos que ajuda a les persones a tenir aquestes llars que els ajudin amb la seva dignitat familiar i com a persones. Olga, moltes gràcies i bona vesprada. Fins una altra.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies i enhorabona per la feina que feu.
I abans d'acomiadar, tenim encara, Ignasi, un apunt per l'agenda.
És així, Rafa. Aquest dimecres 1 de juny, a les 10 del matí, Càritas Diocesana de Girona inaugurarà a Hostalric, a la comarca de la Selva, un nou espai amb cor, un lloc de trobada i d'intercanvi de roba on es puguin teixir vincles, conèixer i desenvolupar els recursos de l'entorn, en definitiva.
Fantàstic. Doncs tots convidats a aquesta inauguració. Gràcies, Ignasi, com sempre, per ajudar-nos a donar veu a aquesta tasca, ja sabem, tan important, la que porten endavant les Càritas Diocesanes de Catalunya.
Gràcies a tu, Rafa. Fins la propera.
Fins aquí aquesta nova edició de la Veu de Càritas. La propera serà ben aviat, però una mica més tard de l'habitual, perquè ja sabeu que dilluns que ve és festa, per tant, no ens trobarem d'aquí 7 dies, sinó d'aquí 14, d'aquí 2 setmanes. Fins la propera. Nosaltres ens acomiadem. Mercè Mondelo.
S'està concentrant molt, eh?
Bona vespre, perquè no vull que em passin... Després jo no dormo bé, per ser. Si et confon el nom, no dormo bé. Mercè Mondelo, bona vesprada.
Bona vesprada.
Vinga, ara ja estic més tranquil a mi mateix i he tornat a la pau interior. La nostra pregunta a Twitter d'avui, @caminsestel, què preguntàvem?
Aprofitant la visita al degà de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, en Carles Llinàs, preguntàvem quina és la vostra filosofia de vida.
I què ha dit la parròquia?
El clam ha estat unànime, guanya amb un 62% l'amor,
partidaris de l'amor, l'amour. Moltes gràcies, Maria José. Ai, oh! No pot ser!
Ha passat! O sigui, Rafa Sanahuja té un cartell aquí escrit Mercè Mondelo i m'ha dit Maria José.
Quin desastre! Bravo! Mercè Mondelo.
No et posis vermell, Rafa, no passa res, tranquil.
Vinga, quina llàstima de persona en aquell moment. A punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol Healthy, la Macedònia de Camins, amb arrencada de setmana, amb un home que verena tripa i truita al Bruci els dissabtes a la tarda, perquè ell lo vale. Pau Massip a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, col·laborador incansable, una dona que l'ha rebatejada moltes vegades, Mercè Mondelo, a les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat, amb Jet Black, Paula Moreno, les vies de soia, el muntatge musical, a la sala de màquines de seguida, butlletí, salutació especial pels dels que ens escolteu a les 6 del matí, pels del directe. Moltes gràcies, nosaltres marxem. Demà, què farem, Mercè Mondelo?
Camins!
Vinga, quin gust fer ràdio. Cuideu-vos!